Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Ells fa temps que ja estan en marxa i segurament la darrera activitat que ha tingut d'alguna forma més volada els darrers dies ha vingut relacionada, vaja, amb una de les, si no la diva de l'òpera per excel·lència. Fa res, fa 4 dies al Prado es podia veure un dels documentals més celebrats pels melòmens i pels afeccionats a l'òpera en aquests darrers mesos o anys, que és aquest documental d'un director que s'ha ficat a la vida de Maria Callas. Si us sembla bé, comencem una miqueta amb una miqueta de Callas i després saludem en Joan Escolà.
Hay dos personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Callas, de quien debo estar a la altura. Así que lucho con ambas como buenamente puedo.
María Callas es la más grande.
¿Cuánto tiempo lleva en la cola?
Desde ayer a las 4 de la tarde.
Cada nota, cada pausa de la partitura tiene un sentido para la señora Callas.
Callas ha estado luchando contra la enfermedad y una grave depresión.
¿Entonces realmente despidió a María Callas del Metropolitan?
Sí, efectivamente.
Norma, el barbero de Sevilla, la Traviata, Lucía... Y le dije, no, lo siento, no puedo hacer esto como rutina.
Si dice que necesita trabajar, ¿cómo es que lleva 4 años sin cantar?
No me encontraba bien.
¿Quién prevalece, María o Callas?
Me gustaría creer que van las dos juntas, porque la Callas ha sido María.
¿Es usted una mujer feliz?
Sí, debería recordarlo más a menudo.
Maria Callas, que era gairebé aquella actriu que cantava i que va tenir una vida gairebé també, diríem, teatral amb ella mateixa. Una pel·lícula de Tom Wolfe que va ser projectada fa 2 setmanes al Cinema Prado i que va servir una vegada més perquè els amics de l'Òpera de Sitges posessin en marxa, en companyia del Cine Club, una mena de fòrum i de cinefòrum a partir de la pel·lícula. Saludem en Joan Escolà. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
En Joan Escolà va entrar en el món de l'òpera com? De quina manera?
Bé, des de tota la vida he estat aficionat a l'òpera, amb la meva dona, diríem, i quan ja m'he jubilat, deu fer 4 o 5 anys, llavors hem pogut ficar-nos a fons en aquest món, no? Estem, diríem, veient tot el que podem i més, tant aquí com a l'Òpera de Sabadell, l'Òpera de Sarrià, concerts, al Liceu, i si podem, i es pot, fem una escapadeta també.
Algun dels grans teatres
algun
del món?
Algun dels grans teatres que, bueno, que llavors ja al·lucines. No?
Esclar, un afeccionat de l'òpera no pot deixar de passar per...
Bé, doncs mira, per exemple, a Berlín, ara el dia 20 anem a Berlín, veurem el Plácido Domingo, veurem la Diana d'Amrau, veurem, bueno, tota una sèrie d'aquestes figures,
sí,
que costa que vinguin una mica aquí, i després, bueno, el Royal Opera House, la Scala de Milà, París, tots aquests teatres emblemàtics, però el tema és que tenen un pressupost tan gran que poden portar, diríem, les figures més bones que hi ha en aquest moment, com per exemple a Viena, el festival de Salzburg,
sí,
per exemple, que ja el bo i el millor mundialment.
Un festival que va néixer amb Karajan.
Eh?
Que un festival que va néixer amb Karajan, sí, sí, i va dir, vinga.
A veure, nosaltres com que som molt aficionats a les veus, sobretot a les veus, és que vas buscant la veu, i al·lucines quan sents aquelles veus.
Ara ens hi posarem amb tot això, perquè és evident que en el món dels afeccionats de l'òpera el debat sobre les veus...
Sí.
sempre hi és en molts àmbits de la música, eh?
Sí,
però
el, sí.
Vaja,
són forofos.
Els forofos de l'òpera van tenir... Ara suposo que deu haver debats també, però aquell debat entre la Calas i la Tebaldi, per exemple...
Sí, sí, també hi és.
Era d'aquell... També hi és.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Això
sí, sí,
encara hi és.
Sí, sí. Bueno, no, la Calas i la Tebaldi ara no es parla tant, vull dir, més o menys tots coneixem cada un, però són diferents. Les tessitures de les veus són diferents, la dramatúrgia de la Calas no és la de la Tebaldi, la finura en el cant de la Tebaldi no és el de la Calas, etc. Vull dir, cadascú agafa, segons la seva personalitat i els seus gustos, el que li agrada
més, no?
El que li agrada més. Ara, doncs, hi ha el tema de Kaufman, Diego Flores, com per exemple com a tenors, no? A mi m'agrada aquest.
El senyor Kaufman, que va venir a Barcelona,
amb
una roda de premsa de la qual també se'n va treure molt de suc,
sí,
perquè
sí,
d'alguna forma, oi, es va mostrar molt crític davant de determinades coses, i jo no sé si, per un aficionat a l'òpera, que vingui un tenor com Kaufman i digui que Alfredo Kraus era un tenor encaixat en un personatge que feia molt bé, però que a ell no li agradava aquest tipus de tenor tan especialitzat en un personatge concret. Jo no sé si a vegades això, pels afeccionats...
Bueno, això cadascú ho viu com és.
Com és,
com,
no?
com ell, com els gustos que té, no? Jo en aquest cas, a mi el Kaufman m'agrada molt perquè té, diríem, una musicalitat fabulosa, canta molt, però que molt bé, però a mi hi ha una cosa que no m'acaba de convèncer, que és quan fa els apianats, aquests de veu tan apianats que n'abusa una mica massa. El Kraus per mi era d'una tècnica exquisita, posava a cada lloc el que tenia que posar, la musicalitat era excel·lent, el que era la dicció era fenomenal, i si el vas seguint, si pots pujar sobre la seva veu i vas veient tot el que ell va cantant, cada vegada t'agrada més. Vas veient que no té cap fallo, no té fallos. Lo perfecte no existeix, evidentment,
però, sí que
però és
que
el que s'hi acosta més a la perfecció, segons el meu criteri, perquè cadascú aquí té un criteri diferent.
I era un cantant que jugava molt aquesta carta.
Home,
del perfeccionisme.
No és que la jugués, és que ho era.
En la seva vida, en la seva disciplina diària, etcètera.
És horrible ser perfeccionista. I és horrible perquè l'exigència és brutal.
En el món de l'òpera, però, ajuda molt el perfeccionisme.
Sí, ajuda, però també hi ha cantants que això els hi porta a una depressió perquè no arriben a el que ells voldrien en qualsevol moment, no?
Alguns d'aquests referents, i en ficaríem una llarga llista, pesen molt en l'òpera actual.
Sí.
En els afeccionats de l'òpera hi ha molts records del passat que costa de trobar en el present, hi ha moltes veus del passat
sí,
que no han tingut. És evident que no hi ha substituts ni hereus,
sí,
però aquestes veus del passat pesen molt.
Pesen perquè quan t'has sentit mils i mils de vegades una cançó feta pel Kraus i ara sents un tenor nou, cada vegada li trobes totes les pegues que són diferents de del que feia el Kraus, no? I això no és correcte, perquè cadascú interpreta l'art de la manera que vol, no? I llavors t'has d'obrir. Per això a mi m'agrada tant sentir també els cantants joves, perquè els cantants joves porten tota l'energia, porten una quantitat d'estudi brutal a dintre, que això és el que els hem d'ajudar, perquè no estan prou recompensats per l'esforç que fan, i tota aquesta cosa que porten a dintre, quan s'expressen, ho hem de captar, encara que sigui diferent del que feia el Kraus. Saps què vull dir?
En Joan va posar els peus al Liceu per primera vegada quan?
Bueno, no recordo, fa molts, molts anys. Jo sóc soci habitual. Jo anava abans i primer vaig anar molt temps al quin pis i després al tercer i després he baixat una miqueta més, però per sentir-ho més a la vora.
Ho dic perquè en aquella època l'òpera era una qüestió d'estatus.
Si estàs al quin pis no hi ha estatus,
no hi ha estatus que valgui,
no hi ha estatus que valgui. I jo crec que ara tampoc és una qüestió d'estatus.
Ho pregunto per si ara veritablement s'ha popularitzat l'òpera.
Sí, jo crec que s'ha popularitzat. Jo, per exemple, quan alguna vegada que si vas a, per exemple, a Berlín has d'anar amb americana, encara la gent aquí a Barcelona pots anar com vulguis sempre que tinguis una mica de respecte per el que estem fent, que és una música de primer nivell, no? Jo veig que la majoria de gent que hi ha allà, i quan parlo amb la gent, el que els agrada és el que estan sentint. Ja no van, deu haver-hi crepúsculs.
Sí, però no és tant la convenció social,
no,
sinó...
No és tant, perquè és que ens agrada l'òpera. I llavors és una cosa que ens sap molt de greu que per aquesta per aquesta imatge elitista.
Encara hi penja això? Sí, encara hi penja això de l'òpera?
Perquè el primer que li preguntes a una persona, escolta, t'agrada l'òpera? I diu, no hi entenc. Què vol dir no hi entenc? Què vol dir? Pues, escolta, però tu t'agrada o no? No, és que no ho conec. Escolta, i tu coneixes el Brindis de la Traviata, per exemple? Què és això? La ra, la 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 la. Ah, home, això sí! Coneixes la Dona Immobile? Dona Immobile? Ai, sí, això és fabulós, és fabulós. A tu t'agrada l'òpera? Per què dius que no t'agrada, no?
Ara, com que no sé si tenim aquí al davant un ortodox o no, quan van aparèixer els tres tenors,
sí,
què va pensar en Joan?
A veure,
dos
coses controvertides.
A veure.
Per una banda...
I estem parlant, era el Mundial de Futbol d'Itàlia, juny de l'any 90.
90.
Han passat 28 anys d'aquell concert.
Sí, sí.
Que per molts és el millor de tots els que van fer,
sí, sí,
a les termes de Caracal, etcètera, etcètera, sí, però han passat 28 anys i allò va ser un impacte
brutal.
Brutal.
Sí, sí, sí.
Què vau pensar?
Jo el que vaig pensar és que és fabulós perquè ens podia portar molta més gent que s'aproximés a l'òpera. Això és el primer que vaig pensar. El segon, aquell pic que vam fer com si fessin un partit de tennis entre els tres i tal, em va encantar perquè la gent d'alguna manera s'implica més i oi, aquest ho fa millor, aquell ho fa millor i comença ja a analitzar.
I els tres estaven amb unes capacitats.
Estaven en el moment bo, eh? I llavors comença a analitzar. I començar a analitzar cada una de les veus és el principi perquè t'agradi l'òpera. Ara, si jo tingués que veure això... m'encantaria, perquè
sí,
he estat a Caracal,
sí, sí,
m'encantaria,
sí, sí, sí,
no? Però jo, on disfrutes més és en un teatre d'òpera, amb un cantant que està en el moment bo de plenitud, en un moment màgic es crea una connexió entre el cantant i el públic, que llavors, bueno, la gent esclata a aplaudir, però és que és global, vull dir, hi ha la connexió global, tot el públic aplaudeix alhora. I aquests moments màgics, que potser se'n presenta un cada dos anys o cada tres anys, moment màgic, eh? L'altre està molt bé, però el moment màgic, bueno, és una cosa sensacional, perquè és una transferència, diríem, d'art entre els espectadors i el que el dona, una connexió, que això ja és el sublim.
Això entre els companys d'afició va generar un cert debat?
Sí, sí, sí.
Els tres tenors, ja no parlo després, després van venir totes aquelles declinacions discogràfiques, Pavarotti amb els seus àlbums que es van vendre enormement.
Sí.
Això va generar un cert debat entre els companys.
Com el tema de les Olimpiades,
per exemple,
hi havia un detractor, precisament l'Alfredo Kraus, que era bastant detractor
de tot això, no?
D'això, perquè li semblava una mica una pallassada, no? Però, bueno, però és que la vida és així, vull dir, el màrqueting influeix molt, la gent, si no entra per una cosa seriosa, perquè si tu vas a veure una òpera el primer dia i veus una cosa profunda i tu no pots analitzar cada un dels matisos que estan cantant perquè acabes d'arribar i encara no tens una cultura prou establerta per poder-ho fer... doncs allò ho trobes avorrit.
Vull dir, per si al final això ha ajudat a l'òpera.
I tant.
Per mi sí.
Altra cosa és que a mi m'agrada veure un concert més profund.
Però per si he creat afició,
sí,
que d'alguna manera és el que en Joan ens deia, no, és que cal crear afició.
Cal crear afició. Igual que el de la Calas. La Calas, a més d'una cantant excel·lent, és diríem, un mite i la gent, és dir... És una exposició a la gent, no només de la cantant, sinó de l'Onassis, de tota la història. Dius, això ajuda a l'òpera? Evidentment, quan tu sents a la Calas, escoltes com canta la Calas, però tot l'altre fa que gent que potser no estava prou interessada a la Calas, escolti a la Calas. Si escolta a la Calas i li encanta, jo us recomano la Mama è morta, que és brutal, en la pel·lícula Filadèlfia hi ha un tros que és brutal, i vas escoltant allò i veus una persona que li encanta l'òpera i una altra que és totalment escèptic, i com el que li encanta li expliquen a l'escèptic, i a l'escèptic primer passa totalment, i en mica i al final ja li cau una llàgrima al veure, diríem, com la passió i la d'allò de la cançó, no? Això és l'òpera, és passió, és art, és...
Quan comença a néixer els Amics de l'Òpera de Sitges?
A veure, nosaltres aquí a Sitges hi ha tres entitats que ja fa molts anys que estan treballant amb el tema. Evidentment, des de fa molts, molts anys, el senyor Josep Mirabent i Magrans, que va crear els...
I Joventuts Musicals en el seu dia.
Joventuts Musicals, va crear, diríem, quan ell es va morir, es va crear la família de Josep Mirabent i Magrans, va crear el concurs Josep Mirabent i Magrans. El concurs Josep Mirabent i Magrans porta 24 edicions. Estem parlant de 24 edicions, eh? I tot això és molt difícil en el temps que corre amb música. Hi ha una família al darrere que ha estat apoyant. Hi ha, jo vull dir, el Ramon Artigas, que és un promotor brutal d'aquest concurs perquè organitza perfecte. Aquest concurs té un nivell internacional, però espaterrant. Té un nivell internacional, venen gent de tot, principalment seran catalans, després vindran d'Europa i a vegades ve alguna figura també de fora d'Europa. És un concurs internacional que no té cap ciutat o poble de Catalunya situant el Vinyes, que ja aquest l'hem de posar a part, que estem parlant de 500, sí, sí. 500 participants, el millor concurs.
Ja ho saben que Barcelona, per una banda, el Vinyes, l'àmbit de cant,
sí,
i després el concurs Maria Canals, l'àmbit del piano. Aquests són els dos grans referents dels concursos.
Però aquí tenim, per una banda, el Mirabent i Magrans, eh? Tenim, per una banda, cant i per l'altra banda, cambra. Venen formacions joves que ja han acabat tots els estudis i s'estan intentant posicionar en el món de l'òpera. Penseu que és molt difícil. Aquests joves ho fan fabulosament bé. O sigui, estan en la plenitud de forma. Cada àrea que canten estan donant el 120%. Escoltar això és fabulós. Llavors, tenim el Mirabent i Magrans, després el cine Club de sí. Sitges, que ja fa molt de temps que està retransmitent.
Aquest vessant del Cine Club Escenaris, sí, amb les transmissions en directe
del Royal Opera House, i ara també està posant algunes de París i tal, que aquí hem de ajudar-los perquè a molts pobles ja sabeu que els cines han tancat perquè la gent no hi va, ha canviat la situació i la gent es queda a casa i no hi va. Llavors,
si aquí deien que està funcionant força bé, però
està
no?
Funcionant molt bé, està funcionant molt bé, més bé tindria que funcionar.
Però ens deien que dins d'aquest funcionament tan bo, sobretot l'interès és del públic estranger.
Sí. Aquest és el tema. El públic estranger, jo a la meva vida professional he treballat molt amb Alemanya i amb, hi havia gent d'Àustria, de Suïssa i tal. La gent d'allà...
Centre
Europa té una cultura musical brutal. Els nens petits toquen el violí, toquen el piano... La música està ficada a la família. Val? I els és molt fàcil ja de seguir...
Gairebé és quelcom natural.
És natural. I aquí és molt difícil perquè no hi ha hagut una política cultural que pugui ensenyar la música. Els llocs que més d'allò seria la part de València, que tenen les bandes.
Sí.
Mira,
sí.
Només amb les bandes... Bueno, només, que les bandes també tela, eh? Tenim bandes, ja la cultura musical ja puja una barbaritat. Llavors, tenim aquest problema d'una mica de falta de cultura musical.
I no serà perquè no hagin sortit grans intèrprets?
Home, clar, el que ho és, i aquí les veus...
Vaja.
I per l'òpera, i l'òpera italiana, les veus d'Espanya, d'Itàlia, de Sud-amèrica, és el millor, per mi, a la meva opinió, eh? I és clar, vas veient que costa, que està fred. Aquí a Sitges també hi havia una època en què el Casino Prado i el Retiro, estic parlant de fa 50 anys enrere, feien, per exemple, una sarsuela a cada un dels llocs,
sí,
i omplien els dos llocs.
Però ara és que fins i tot costa trobar, és que jo no sé, em sembla que les representacions de sarsuela gairebé es van acabar quan el senyor Tamayo...
Sí. Sí, ara no
n'hi
ha,
que era l'home que promocionava, vaja, les darreres representacions grans de sarsuela a Barcelona, sí, venien del senyor Tamayo, que feia aquelles produccions que encara, diguem-ne, que congregaven molts afeccionats a sarsuela, que recordaven, doncs, sí, això, sí, que per festa major o per algunes festes significatives venia una companyia a fer sarsuela, no?
Sí, i si ve algú, que no, jo, és que no, fa temps que no trobem un lloc que diguis una sarsuela que tingui cara i ulls,
sí,
eh? Perquè,
sí,
clar,
sí.
Si el pressupost és petit, també els cantants no són prou bons, llavors és difícil que t'agradi, no? Bueno, hi haurà gent que li agradarà, però nosaltres que busquem una mica la qualitat de la veu, doncs no et trobes aquí que vingui el Kaufman a cantar una sarsuela. Ja no parlem del Kaufman, sinó totes les noves generacions també els hi costa més de cantar. Canten sarsueles, però les àries bones, que és el que sentim en els concursos i a tot arreu.
Però gairebé, no sé si diríem que la sarsuela ha quedat escombrada de la vida quotidiana.
No sé si
llevat de les persones d'una certa edat,
sí, sí, sí,
que recorden, vaja, en fi, que gairebé podien, com ens deien Joan Fama, cantar. Allò, una romança de sarsuela, sí, o sí, por el humo, sí, se sabe dónde está el fuego, o fi a l'espada triunfadora, jo
sí,
què sé.
Sí, sí, perquè són precioses aquestes
exacte,
cançons.
Exacte, però en canvi, diguem-ne, hi ha tota una generació que això
ni la coneix,
no?
Però és que l'òpera...
És que ja no coneix ni cançó d'amor i de guerra, ni Pirineu, ni res de tot això, no?
L'òpera, clar, li pot passar el mateix, perquè si la gent es queda a casa amb totes les noves tecnologies, tot el rato connectar-se, clic-clac, 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 no té temps de baixar una mica el nivell d'estrès i relaxar-se una mica, escoltar una bona música durant un temps, o començar una òpera, que comences a analitzar, aquest tros m'agrada, doncs ja el repetiré. Anar repetint el que us agrada, i a mica a mica anar tibant del costat, i de l'altre, i al final, al cap d'un temps, ja t'agrada una Traviata, per exemple, i quan ja t'agrada una Traviata busques una altra cosa, i a veure, una Carmen, o, saps? És una mica un camí.
Tornem on estava. En aquest context que ens comentava en Joan, és on comença a néixer un grup d'aficionats que es van trobant quotidianament?
Sí. Mira, naixem un grup d'aficionats que ens anem trobant, llavors el primer que vam fer és un WhatsApp, val? per intercomunicar-nos. I amb aquest WhatsApp va creixent i van entrant més aficionats. El WhatsApp és una cosa incòmoda, ja ho sabeu, perquè fa clinc-clanc, clinc-clanc. Jo sempre dic, poseu un silenci.
Tot el dia mal.
Sí, sí, i tothom diu, jo tinc 30 grups.
No sé què.
No, doncs poseu un silenci i ho consulteu al moment que voleu. Però el WhatsApp el que ens dona és una possibilitat de comunicació molt més alta que altres medis. És dir, si en el WhatsApp que tenim nosaltres, que deuen haver-hi unes 80 persones...
Us va sorprendre, esclar, 80 persones... Home, Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, però hi ha hagut també un treball de fer-ho.
Ho dic per si va haver una... D'entrada, si va haver una receptivitat alta, o si d'alguna forma en Joan es va sorprendre de dir, coi, doncs Déu-n'hi-do la gent que hi ha aquí.
Sí, va haver una receptivitat inicial bastant interessant, que són la gent que li agrada l'òpera. Després s'ha estancat una miqueta. El que passa és que una cosa molt important és que en aquestes 80 persones hi han tots els promotors de tots els actes els actes d'òpera que s'estan, d'òpera i música clàssica que s'estan fent a Sitges.
Sí.
Llavors aquí podem fer és comunicar la cuina. Aquí podem fer parlar, podem dir, podem tal, per exemple, fa uns dies un aficionat
sí,
del grup de WhatsApp ens va dir, a Barcelona hi ha 200 comerços que fan òpera en els comerços. Val? Per exemple, una carnisseria o un d'allò, i fan òpera. Per allà, sí, al mercat de l'oqueria...
Però fan òpera en quin sentit?
És dir, durant...
Perquè ara ens imaginem una carnisseria...
Sí, d'aquí a l'octubre, des de les 5:30 de la tarda fins a les 8:30, per exemple, van cantant àries italianes i tal, en la carnisseria...
En la carnisseria?
En l'altra. Per promocionar l'òpera i promocionar la carnisseria, evidentment. Bé, la carnisseria, el que sigui. Llavors, això va dir-ho un aficionat i ens ho va enviar al retall de diari de Barcelona, que ho deia jo. I deia, això podríem fer aquí Sitges. I llavors, allò que va sortir entre uns i altres, i llavors es va anar veient que la millor manera seria fer-ho, no poder amb els comerços que és més engorrós, sinó fer-ho en els hotels. Com ho podríem fer en els hotels? En els hotels diríem fer una combinació, una sinergia entre Miravent i Magrans, que tenen 32 cantants joves que poden cantar, que venen aquí, que s'han de pagar l'hotel, que han de pagar els viatges i anar al concurs, lligar-ho amb hotels que els hi puguin donar el sopar, el dormir, a canvi de que a la terrassa...
D'una actuació.
Que facin una actuació. I això és una idea que va sortir ara fa uns dies i que estem treballant amb
ella. Per posar-la en pràctica de cara a l'any que ve.
Intentant-ho,
sí, està clar.
Això dependrà, clar. Jo, de moment, ja tinc dos hotels i diré els noms.
Sí,
perquè...
que s'han mostrat disposats a poder tirar això endavant.
Sí, diré els noms perquè aquí sempre diem que l'art no s'ha de barrejar amb els diners. Nosaltres no tenim ni compte ni tenim res, o sigui, no hi ha diners, perquè si no ja sabem que pot haver-hi lius.
Sí, sí.
No hi ha diners. Però...
Això no és una mala política. Sí, no. Quan on hi ha diners hi ha lius.
Sí, hi ha lius.
En general,
però,
sí.
Sí, però també hem de pensar una cosa. Nosaltres quan veiem l'ampista a casa sabem que li hem de pagar. Quan ve un cantant d'òpera i canta, és art. No hi ha diners, no s'ha de pagar. No s'ha de pagar, però és que el cantant ha de menjar, eh? I dormir. Doncs aquest cantant que ha de menjar i dormir, si pot que ho faci l'hotel, i a l'hotel té una actuació a la terrassa.
Sí.
Això
s'ha d'anar fent gran, per dir-ho així.
Primer s'ha d'estructurar, perquè hem de parlar amb Mirabent i Magrans, hem de parlar amb els hotels... I un dels que a mi m'ha donat el suport diu, vinga, sí, noi, endavant, diu el Sunway Playa Golf,
sí.
I el Royal
Rooms,
que està al costat del
carrer. Exacte, el carrer Francesc Gomà, cantonada
sí,
Sant Josep.
Exacte, eh? Llavors ells tenen uns jardins preciosos i allà poden fer, i tenen pianos dos.
Uh-huh.
I per exemple pots fer-ho en piano i tal.
Que és allà on es va fer aquest Cinefòrum, a partir de la pel·lícula...
El Cinefòrum vam tenir molt mala sort, perquè va venir el senyor David Riera, que és un aficionat a l'òpera. Si jo sóc aficionat, aquell home és increïblement aficionat, perquè des de fa 50 o 60 anys té tots els autògrafes de tots els divos que han passat per tots els teatres del món. Ha anat a tot arreu, aquell ha anat a tot arreu, a tot arreu. Llavors aquest va conèixer la Calas, va parlar amb ella, va, dels pocs, jo diria que Barcelona aficionat, a part dels empresaris,
sí, sí, sí.
És l'únic. Llavors aquest home té tota la història de la Calas, coneix la vida, coneix tot. Llavors vam dir, pues fem un Cinefòrum, però vam tenir una mala sort, que va ser el dia de Corpus i que plovia una barbaritat. Llavors no vam poder fer en els jardins de Sitges Rooms, diríem, i ho vam tenir que fer a la Canyateca del Prado, que els hi agraeixo molt a la Canyateca perquè ens van portar de fàbula deixant-nos posar allà perquè estava plovent a bots i barrals, no? Llavors, clar, la gent es va reduir molt, però la conferència va ser excel·lent.
Ho dic en el sentit perquè són aquestes les activitats que a hores d'ara estan ajudant d'alguna manera a cohesionar, a formar un grup estable que desenvolupi diferents activitats, diferents coses a l'entorn de l'òpera?
Aquest és el camí que jo volia seguir.
Que voleu posar en marxa.
Bueno, aquest és el camí que jo volia seguir, però veig que costa molt de que les activitats es fagin, diríem, en un local i que la gent surti de casa i que vingui. Veig que costa molt. Llavors, clar, una mica la idea és al revés, ara.
És que ara que us escolti pensarà... Amb tot l'apreci i el respecte, diu, ai, aquest home no deu fer massa que és a Sitges, perquè Sitges és un clàssic, això,
sí,
que
sí,
treure
sí.
La gent de casa...
No, ja ho sé, jo ja ho sabia.
Ja ho sabíeu,
ja ho sabia, ja ho
sabia. Ja ho sabíeu.
Jo ja ho sabia.
No us ha de sorprendre.
No em sorprèn, però jo entenc que si la gent li agrada l'òpera, l'òpera és una de les coses que pot fer sortir de casa, perquè és molt diferent de sentir un clip d'ordenador una àrea, com ara
sí,
hem sentit, que és preciosa,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Però és que si jo ho sentiu amb una bona cantant al davant, és que te'n vas al cel, vull dir, te'n vas al cel. Llavors, això és el que volem retransmetre, eh? Una miqueta a Sitges.
Sí, sí.
I llavors també, com que, diríem, hi ha una oferta de tanta qualitat, tenim des del Mirament i Magrans, tenim els museus de Sitges, el Racó de la Calma, tenim les àrees d'òpera setmanals que fan els museus de Sitges, tenim l'òpera a la butxaca a través de piano que fan els museus de Sitges. Podríem venir, si la gent va al teatre i fem els Amics de l'Òpera de Sarrià l'any que ve, i podríem venir a 3 anys. Sí, clar, sí, la cosa té d'allò. Tenim el cineclub...
Aquesta experiència de la qual en vàrem parlar també amb en Ramon Artigues, al Prado fa...
Clar.
Fa 3 setmanes, més o menys,
sí,
aquella
sí,
representació.
Sí, quan va venir l'Engano Felice,
que va ser
fabulós.
Que era els Amics de l'Òpera de Sarrià.
Sí, de Sarrià, i va ser un èxit terrible, eh? I va ser un èxit terrible. I no sabeu el que costa, no sé si ho sabeu, el que consta
no,
de muntar una òpera en directe, eh? El treball que tinc que fer els amics de l'Òpera de Sarrià, el treball que tinc que fer la gent del Casino Prado per les llums,
adaptar l'escenari,
hi ha allà un tècnic que treballa, bé, o sigui, costa una barbaritat, els escenaris, el transport, els 21 músics, els 5 solistes o 6, tot això són molts diners. Gràcies a Déu que a l'Ajuntament i la Diputació, el Consorci, està, diríem, apoyant força sí. a tot el tema, perquè si no, això no es podria fer.
La pregunta seria, si hi ha prou caliu, sí. o si creu en Joan Escolà que hi ha prou caliu, com perquè l'associació pugui allò formular aquest desig en veu alta, no, que no Sitges pugui tenir un festival d'òpera?
No hi ha prou caliu encara.
No hi ha prou caliu encara,
eh? No. Llavors, què estem fent? Doncs llavors el que hem de fer és crear una sinergia entre aquests senyors que us he dit. Després tenim una cantant que és internacional, boníssima, la Fiorenza Sedolins, per exemple. Després tenim el concertante que fa els concerts de tardor,
l'associació concertante, sí.
Tenim la coral Sitges Canta, tenim les concerts de mitjanit del Port d'Aigua Dolç, que precisament ara faran...
aquest dissabte, dia 16.
Dia 16, a les 10 de la nit.
Manon
Lescaut.
Dins del cicle aquest d'òpera La Fresca del Liceu.
Bueno, jo la vaig veure el dia 10 i és algo sensacional. És algo sensacional. Els cantants aquests són de primer nivell. L'escenografia està molt bé. I de veritat no us ho perdeu. La música és fabulosa, és fabulosa. És en cine, no és el mateix que assistessis
sí,
en directe.
Sí, sí, sí.
Aquí és el que hem de transmetre sí, sí. a tota la gent.
Sí, sí.
Si us agrada,
és una, cine. És una transmissió televisiva que podran veure 350 indrets de Catalunya aquesta nit de dissabte.
Però tota aquesta gent que ha vist allò i a més li ha agradat, que recordi que aquí a lo millor es faran coses...
Que en el teatre és una altra cosa.
És més, és potència per 10. Llavors, potser no estem parlant d'una John Cheva, no estem parlant d'un Pavarotti, d'un Kaufman, d'una Callas, però t'arriba molt més. Llavors tenim també les joventuts musicals, que bueno, jo sé que fa cosa de 8 anys o així va tenir un problema de tema econòmic i tal, i ara hi ha una junta nova que està intentant reflotar-la, que espero que tothom li doni tot el sosteniment que pugui per poder treure aquest tràngol que hi ha des de fa 10 anys. La junta és nova, no té res a veure amb el tràngol, i l'hem de també tirar endavant d'alguna manera o altra, a veure com ho podem fer. Tota aquesta gent són els que formen Amics de l'Òpera de Sitges, és dir, aquesta gent cadascú forma el seu. Però Amics de l'Òpera de Sitges, veient aquest plantell tan important que tenim, el que estem fent és promocionar i mirar de que el públic també ho apoyi, que es creï una simbiosi, que es creï una base, perquè quan tinguem aquesta base puguem demanar a l'Ajuntament de fer el Festival Internacional d'Òpera de Sitges.
Clar, vist així... I suposo que a partir també de les paraules d'en Joan, plantejar un festival és, vaja, no només per infraestructura, sinó per pressupost, per un munt de coses, assumible.
Jo crec que és fàcil.
Fàcil?
Sí. És fàcil si ens posem tots d'acord. Aquí està el tema. Aquí és una miqueta la labor que hem de fer i sobretot us ho demano als medis que també feu... Si nosaltres tenim una oferta d'òpera tan sensacional com tenim en aquests moments i l'apoyem, la seguirem tenint. Això és el primer pas, però l'hem d'apoyar. Segon pas, tenim tota aquesta oferta d'òpera i tenim també, l'any que ve, suposem-ho, els hotels que també facin concerts i tal. Tenim un festival preciós que s'està ja consolidant en els Jardins de Terramar, que venen 15 actuacions de primer nivell i tal, i podríem, és la meva idea, demanar, no d'aquí un any, d'aquí dos potser, que a veure si podem fer dos d'aquests, que siguin dos d'òpera.
És a dir, incorporar dins el programa.
Incorporar. Aquí tenim la Fiorenza Sedolins, tenim el seu marit, el Felipe Militano, que és agent internacional, que està connectat amb tots els teatres, viuen a Suïssa, a Itàlia, tenen unes connexions terribles.
Voleu dir que possibilitat de poder Bueno, n'hi hauria.
Però és que hasta l'empresa que busca el Serrat,
sí, sí, està clar.
Pot buscar com a parlada dos cantants, sí, només sí. Demanem dos d'òpera.
D'acord, és a dir, que es pugui incorporar dins el programa de Jardins de Terramar.
Correcte,
dues actuacions d'òpera.
Si fem dues actuacions d'òpera a Jardins de Terramar i aquella setmana ho lliguem amb el concurs Mira bé anima grans, amb òpera a la fresca, amb no sé què, amb tota aquesta oferta que tenim, doncs podem fer que el village dels Jardins de Terramar, mentre es fa allò d'òpera, estigui ple de també complementant òpera, tot coordinat, que els hotels també ho fagin i que després es fagin òperes de butxaca, òperes, perquè tots fan, diríem, cadascú d'ells ho fa això. Uh-huh. Si això ho lliguem en 3 dies o així, aquells 3 dies ja és un festival.
D'acord.
Es pot començar, després veurem què passa.
Perquè això és una bestiesa de pregunta. Per fer un festival d'òpera fa falta un teatre d'òpera?
Home, seria fabulós. Ah. I un auditori. L'auditori seria... Amb un auditori ens conformaríem. Seria el que necessitaríem. Seria el que necessitaríem. Però, si no hi és, tenim un espai que, si ho podem llegar d'aquesta manera, els Jardins de Terramar té una cabuda molt important. I llavors, bueno, a lo millor, doncs, potser si hagués que posar alguna d'amplificació, no sé, això m'estic avançant.
No, però ho dic en el sentit de si, esclar, és peça clau i fonamental.
Seria peça clau i fonamental, sí. Sí, però és que esclar, val molts diners.
No, això, no, està clar.
Doncs això depèn.
Ho dic, el Prado pot arribar a servir?
Sí, al Prado podem posar 350 persones. I el problema que tenim amb el Prado és que te'n vinguin 150 només amb una cosa així, saps? Que és un èxit.
Sí, oi tant.
És un èxit.
Oi tant, oi tant.
Eh? Però acaben 350. Senyors, podem omplir 350 i podem fer més? Aquesta és una mica la idea. Jo no la veig descartada.
Com si ens diguéssiu això, qui fa falta, ara que se n'ha parlat tant d'aquest concepte però en un altre àmbit, ampliar la base social.
Ara és el que estem.
De gent sí. Que estimi l'òpera, que vulgui anar
que
a veure.
Que vulgui anar. Llavors estem, jo, com que és la fase en la que estem,
sí,
ara,
sí, sí.
Perquè tenim el Mira bé anima grans ja consolidat, tenim tot el tema de museus consolidat, amb òpera de butxaca, amb concerts, el del Racó de la Calma, tenim el cine fort, el cine club, tenim els concerts de mitjanit, tenim l'òpera del Liceu, tenim tot. Necessitem que la gent, diríem, hi vagi, no només que li agradi. Llavors el que estic fent és, a part d'aquest WhatsApp de 70 persones que estan els organitzadors i és on la cuina on podem parlar de tot això, després tenim un Facebook d'unes 1.800 persones, més o menys, i un grup de Facebook d'unes 1.000 persones també, que són gent que, escolta, en pocs dies han anat interessant.
Amb el nom de l'associació, Amics de l'Òpera de Sitges,
Amics de l'Òpera de Sitges, o si no hi podeu entrar per algun problema, Joan Escolà. I si voleu algú que vulgui estar amb el tema del WhatsApp, que és on es cuina la cosa, és dir, si voleu donar opinions, voleu apoyar, voleu tal... Amics de l'Òpera de Sitges, el WhatsApp, m'envieu a Joan Escolà, 695 18 24 51, un WhatsApp amb el vostre nom i dient que voleu entrar en el WhatsApp o en el Facebook. Mm-hmm. O...
Tornem a repetir el telèfon, Joan.
695 18 24 51,
aquest
Joan
és el...
Escolà.
Aquest és el telèfon i el WhatsApp que us posarà en contacte amb aquest grup dels Amics de l'Òpera de Sitges.
Correcte.
Com, si no recordo malament, es diu en el grup de Facebook, que aquest és un grup per parlar estrictament
correcte.
D'òpera correcte. I de les coses que es poden fer per promocionar l'òpera a Sitges.
Correcte, no res més.
Abstenir-se altres sí, temes, sí. Des d'acudits fàcils fins a política o futbol.
Sí, 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 no.
És estrictament perquè, per això,
Sí, perquè si no t'avala molt tot.
Perquè això és allò, quan els galliners es fan grans s'ha d'anar amb molta compte.
Per això jo volia el WhatsApp també que hi hagués molta gent, però cada vegada tinc més clar que poder el que hem de limitar en el WhatsApp, que sigui la gent que vol opinar, que vol aportar, la gent que vol discutir, la gent que vol parlar d'òpera, la gent que vol criticar. Aquesta seria la interessant del WhatsApp. Després tenim tot el que és el Facebook, ja hem parlat d'aquestes 1.000 i 1.800 persones, que allà hi haurà tota la informació, tot estarà allà. Llavors, el que no es vulgui preocupar i no vulgui tabalar-se i no vulgui opinar, doncs té allà una informació que pot anar consultant contínuament.
De totes les activitats que es van fent?
De totes les activitats.
Bé, siguin les que organitza els Amics de l'Òpera, com totes aquelles vinculades a l'Òpera que es facin a Sitges o que es facin en altres indrets.
No, mirarem de que sigui més aviat a Sitges.
Més aviat a Sitges.
Més aviat a Sitges. Si comencem a parlar de molts indrets, la cosa es dispersa.
D'acord.
Altra cosa és que també, com que hi ha moments que poder no hi ha activitat, jo també m'he buscat, diríem, un comodín, que és el senyor David Riera, aquest que parlava aficionat, sí, que va parlar de la Calas. Llavors jo el que faig és jo era del grup d'estudis sitgetans, jo sóc del grup d'estudis sitgetans fotografia, val? Una salutació a tots els companys del grup d'estudis sitgetans, i llavors, esclar, el tema de fotografia ens agrada molt, i llavors els clips, i llavors també monto i tal. I llavors jo el que faig és petits muntatges, perquè tota aquesta activitat que surt de totes aquestes entitats, mirar de publicitar-les amb clips i petits missatges a Facebook. Amb aquests
a través del grup dels Amics de l'Òpera.
A través del grup d'Amics de l'Òpera o de Joan Escolar, perquè si hi ha algú que sàpiga com va el Facebook, sisplau, que també es posi en contacte amb mi, perquè tinc una mica d'empanada, perquè tenen el grup de Facebook, la comunitat, la pàgina...
Gairebé els Amics de l'Òpera de Sitges necessiten un community manager.
Sí,
si algú els hi pot donar allò quatre
tècniques,
consells.
Tècniques de Facebook i YouTube, i si és aficionat a l'òpera, sí, que sigui per la pàtria.
Perquè això no es desmadri massa i que es pugui controlar i administrar com cal.
Això, perquè... O sigui, ara, la gent m'està demanant, doncs de 10 cada dia em demanen entrar. Ara, jo no sé si me demanen entrar per veure els clips o si me demanen entrar per anar a l'op.
Per anar a l'op. Home, suposo que per qui ha impulsat tot això, si una quarta part dels que demanen entrar acaben anant a l'op... Home, això ja és un...
Tothom que gaudeixi com vulgui.
Que gaudeixi com vulgui, no?
Però
és a dir, l'objectiu és...
L'objectiu no és que s'arribi al clip i que facin un like.
L'objectiu és que s'arribi a la platea del teatre.
Que arribem... Perquè els joves han de cobrar, i per cobrar hem de pagar, i ho sento molt, vull dir, és així. I si no paguem els joves no tindrem els grans cantants, i ja està.
El valor de les feines, eh?
Clar.
El valor de les feines, clar. Sigui en anar, sigui en una altra cosa.
Clar, el músic de cambra també, que pobre, encara ho té més difícil, no? El músic de cambra, doncs, que tenen que ser 3 o 4, que no cobren, que vénen a un concurs, que els hi pagaran si guanyen el tercer premi 1.000...
Perquè, en 30 segons, Joan, tots aquests joves cantants... Sí. Arribaran a viure d'això?
Jo ho dubto una mica, que un 80% hi pugui. A l'altre 20%, potser un 10% podrà estar com a segona divisió, com el
sí,
futbol,
sí.
I d'aquest 10% més bons o més ben promocionats, que a vegades...
Sí, hi ha de tot.
Hi ha de tot. La trajectòria seria Òpera de Sarrià, que ja són els bons,
sí.
Ja són els bons. Aquests de l'Òpera de Sarrià, un cop ja s'han... És com el futbol.
D'acord, a l'Òpera de Sabadell, de l'Òpera de Sabadell al Liceu.
Òpera de Sabadell al Liceu. I el Liceu Internacional.
I a partir d'aquí.
Sí.
Això és un camí llarg, eh?
És un camí d'ells, pobres, i molt d'esforç, i poc considerats, pobres. I per això vam començar la meva dona, Roser, i jo, a mirar d'ajudar els joves, sobretot. I mica en mica va anar veient, doncs, que per ajudar els joves necessites un concurs com el Mirabent i Magrans, i necessites l'Òpera de Sarrià perquè aquests joves cantin, i necessites els concerts del Racó de la Calma perquè aquests joves cantin, i necessites les òperes de butxaca de museus perquè fan tot una òpera, l'únic que és en piano, en comptes d'orquestra, que val molts diners, etc. Llavors...
Tot això ha de ser el coixí,
els fonaments...
perquè en el futur Sitges pugui tenir... un festival d'òpera. N'hem parlat amb en Joan Escolar dels Amics de l'Òpera de Sitges. Recordin a Facebook Amics de l'Òpera de Sitges, així de senzill. Joan, gràcies.
Moltes gràcies.
Sort en el futur.
Per la difusió.
Són les 11, tornem en 5 minuts.
Cada dia, al matí amb nosaltres.